I el passat cap de setmana es va celebrar a l'edifici Miramar la 29a Assemblea General de Socis i Sòcies d'Amnistia Internacional Catalunya. A tot l'estat hi ha gairebé 100.000 socis d'Amnistia Internacional. A Catalunya n'hi ha prop de 19.000. I la presidenta d'Amnistia Internacional Catalunya és Blanca Hernández, una persona amb llarguíssima trajectòria ja dins l'entitat des de l'any 2010. 2010 exercint diversos papers i des de fa temps també, com els dèiem, la presidència d'Amnistia Internacional Catalunya. Blanca, bon dia i bona hora.
Bon dia.
M'agradaria començar per, esclar, amb una trajectòria de tants anys, la presidenta d'Amnistia Internacional creu que l'activisme continua sent un dels objectius de molta gent?
Sí, sí, per nosaltres és un dels nostres pilars bàsics i veiem que molta gent continua tenint un compromís molt gran amb l'activisme, però és cert que aquests últims anys doncs, tots no, hem viscut situacions complicades que ara mateix doncs, estem tots havent de recol·locar la nostra vida i esperem que la gent torni a motivar-se més i a reactivar-se per fer activisme.
I l'activisme continua sent una qüestió molt generacional o no?
No, nosaltres veiem dins de la nostra organització que tenim gent de totes les edats, tenim molta gent jove que també s'apropa a nosaltres i aquest últim any, per exemple, quan hem presentat els nostres resultats a l'Assemblea, hem vist com hem crescut en número d'activistes joves, també tenim molta gent de totes les edats i molta gent que un cop es jubilen tenen temps i disponibilitat i decideixen aportar aquest temps extra que tenen no, doncs a la nostra organització.
I suposo que tal com està el món, per descomptat que a vegades dona la sensació que estem involucionant en matèria de drets humans en lloc d'evolucionar, no?
Sí, de vegades la veritat és que hi ha moments en què veus tot el que passa i fa la sensació aquesta de que anem cap enrere quan veiem no, doncs, la situació a tants llocs del món, però alhora després també, doncs, si mires enrere i fas cas de com estan les coses ara i de les reivindicacions que hem aconseguit i de com la societat també entén que hi ha qüestions que són de drets humans i fa uns anys potser encara costava veure-ho així, doncs d'alguna manera sí que estem aconseguint evolucions no? positives, però és complicat.
Com ha succeït en determinats moments de la història, jo què sé, conflictes com els d'Ucraïna són d'alguna manera motivadors per moltes persones per incorporar-se a organitzacions com Amnistia?
Jo crec que sí, perquè de vegades quan hi ha un succés així a nivell internacional tan gran fa que la gent de cop es pare a pensar què és el que significa no, les institucions internacionals, què és el que significa veure-ho des d'un punt de vista de drets humans i la gent té també ganes d'ajudar i de que el món canviï i millori. I sí que és veritat que el conflicte d'Ucraïna ens ha fet veure aquesta possibilitat de que els governs facin les coses d'una altra manera, perquè s'ha donat una resposta, per exemple, d'acollida als refugiats, que hauríem de tenir a totes les altres crisis de refugiats, de gent que fuig de la guerra i que ara per ara els estem posant molt complicat entrar a altres països.
I amb els anys que portes dins l'organització, la relació d'Amnistia amb els governs, dit així d'una manera molt, molt àmplia i segurament excessiva a l'hora de poder matisar moltes coses, ha millorat? Hi ha una sensació que veritablement, no sé si dir, les estructures d'estat necessiten també de l'ajut d'Amnistia en moltes ocasions? Hi ha una visió de recel o hi ha una visió respectuosa davant la feina i els valors que defenseu?
Doncs hi ha una barreja, òbviament, però sí que és veritat que jo crec que en molts llocs es valora el paper que fem també de documentació, de tenir coneixement expert en matèria de drets humans i, per exemple, el paper que tenim dins del Parlament de Catalunya, podent aportar la nostra informació dins de diferents dels llocs especialitzats on treballen temes concrets. Doncs això, per exemple, ha evolucionat molt i jo crec que ens reconeixen aquest paper que tenim també, que de fet els està ajudant. Però alhora és veritat que nosaltres continuem criticant totes les violacions de drets humans a tot arreu del món i, per tant, de vegades doncs, la gent que està al poder que al final estan rebent aquesta crítica, en general, massa bé no s'ho acaben d'aprendre. Sí que és veritat que bueno, doncs, aquí no, doncs el govern doncs, pot reaccionar de diferents maneres, però sempre dins d'una normalitat, a altres llocs del món, doncs això ens posa més en risc, hi ha represàlies d'un altre estil. Però bueno, és molt important continuar desenvolupant aquesta relació, no? Que vegin que sí, fem la crítica, però també la nostra informació és molt útil perquè ells puguin fer la seva feina.
Abans de donar quatre línies bàsiques sobre com va desenvolupar-se l'assemblea que va tenir lloc el dissabte a Sitges, assenyaleu també la nota de premsa. Aquest any se celebrarà el 75è aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans. Llegint-la, dona aquella sensació que és tan actual com quan fou aprovada.
Sí, la veritat és que aquesta Declaració Universal dels Drets Humans està molt bé perquè ens ha ajudat molt a entendre que els drets humans són universals. I sí que de vegades en les accions que es fan per part dels governs sembla que s'oblidi una mica això i sembla que alguns sí que tenim dret als drets humans i altra gent, no? Però és molt bo reivindicar aquest document perquè la gent que el va fer realment ho van fer molt bé. Jo els admiro molt perquè han aconseguit que sigui un document que avui dia encara és molt vigent. I és cert que no, nosaltres, en un món ideal, el que voldríem és haver de desaparèixer com a entitat perquè ja no cal defensar els drets humans, cosa que no crec que passi mai. Però és, bueno, està molt bé que ens serveixi d'inspiració a tots, no només als governs, sinó també a la societat civil, per veure tot el que podem fer.
Ho dic perquè sembla mentida que un document redactat poc després de la Segona Guerra Mundial mantingui aquesta, no, no sé si dir, aquesta modernitat o aquesta visió de futur amb la qual es va redactar, perquè veritablement, si ara es proposés redactar una nova Declaració Universal dels Drets Humans, difícilment es podria fer millor que aquella.
Sí, sí que és veritat que, home, hi hauria algunes coses que potser es plantejarien una miqueta diferent, però és veritat que com aquest document plantejava aquesta universalitat dels drets i com els veia com una cosa coherent i unificada, va ser un salt endavant molt gran com es entenia els drets humans i per això jo crec que manté aquesta modernitat que mencionaves.
Veu celebrar assemblea dissabte, una assemblea plantejada com totes les assemblees del món, és a dir, per retre comptes per un costat i per presentar les propostes de cara a aquest 2023. Des del punt de vista dels objectius, quins teniu sobre la taula, Blanca?
Doncs una de les coses que mencionàvem abans de l'activisme, un dels nostres objectius és créixer en activistes, mantenir les nostres estructures que tenim arreu de tot el territori. I després també, doncs, per exemple, en campanyes, tindrem dues campanyes, continuarem treballant, que aquest any ja havien sigut molt importants. Una d'elles té a veure amb el dret a la salut i continuarem demanant que el 25% dels pressupostos de salut vagin a l'atenció primària, com demana l'OMS. També continuarem treballant per aconseguir que hi hagi una millor rendició de comptes per part dels cossos de seguretat i que s'estableixi un mecanisme independent d'investigació i rendició de comptes. I continuarem treballant moltes altres campanyes, com les clàssiques, no, de pena de mort, per exemple, o continuarem molt pendents de la situació d'Ucraïna, cap altra crisi de drets humans que pugui plantejar. Continuarem treballant també pel tema de l'apartheid. Sí, continuarem treballant molts temes que ja hem treballat i els nostres objectius, doncs, són això, no? De continuar tenint aquest paper dins de la societat catalana per aconseguir que la gent entengui quines són aquestes preocupacions de drets humans i que els governs facin tot el que han de fer.
En l'àmbit català, anava a dir, la dialèctica més complexa és aquesta d'intentar, no sé si dir, influir o reflexionar o fins i tot qüestionar en algun moment la metodologia dels cossos de seguretat?
No sé si és el més difícil, però sí que és veritat que és un tema que és lent i que es fa a poc a poc, però bueno, aquest any vam estar treballant molt dins de la comissió que hi havia al Parlament que estava treballant aquest tema. Ens van cridar molts cops per parlar amb ells, vam portar la gran experta d'Amnistia Internacional sobre aquest tema. O sigui, hi ha hagut un interès perquè era el que podíem aportar nosaltres, no? Vam col·laborar molt amb Irídia, també, i vam aconseguir algunes millores. Es van incorporar qüestions de drets humans en aquests processos, però bueno, encara falta per fer, i sí que és un tema que a nosaltres ens preocupa molt i que volem continuar. Però, per exemple, no ens oblidem també del tema de les residències. Volem que es tingui en compte els drets humans i que estiguin al centre d'aquest model de residències.
No n'hem parlat mai més, Blanca?
Perdó?
No n'hem parlat mai més, de les residències, des de la pandèmia.
Sembla com que se'ns ha oblidat. Nosaltres continuem recordant que hi ha molta gent que està vivint a una residència, que la pandèmia el que ha fet ha sigut posar sobre la taula, doncs, que quan hi ha una crisi, la situació que hi ha, doncs, no és prou bona i, per tant, no estem garantint els drets humans.
Ho dic perquè
no abandonarem el tema.
En aquell moment es va parlar tant i el debat tan encès de canviar el model de residències a Catalunya i que s'havien de configurar d'una altra forma, s'havien d'abordar en una altra qüestió, d'una altra manera, les persones grans, etc. I després això s'ha esbravat com l'aigua en gas.
Exacte, passa com quan hi ha una crisi molt gran i de cop surt una altra i sembla que ja ens oblida què és la que està passant. Però ja dic que nosaltres l'avantatge que tenim és que en això tenim memòria i continuarem traient el tema perquè la gent se'n recordi, perquè es continuï parlant als mitjans, que tenen aquí també un paper molt important, perquè continuem reclamant que la situació ha de canviar i tot el sistema sanitari s'ha de veure reforçat i les residències també té a veure amb aquest dret, no, a la salut quan les persones ja tenen una certa edat. i per tant entenem que, bueno, que s'han de fer reformes, que hi ha d'haver-hi més treballadors, per exemple, per residents, que els drets humans han d'estar dins de la base quan es pensi aquest sistema residencial, si el volem reformar, si volem evitar una altra crisi com la que vam veure amb la pandèmia.
Mm-hmm. 9 i 22 minuts. Una qüestió final. Quan es trepitgen temes de tant, com ho diríem, quan es trepitja tant material sensible, és difícil que algú no el titllin que estigui fent apologia política d'una determinada ideologia? És difícil mantenir-se en aquesta equidistància de estrictament de defensar uns valors sense que ho puguin titllar de, jo què sé, de proper a una determinada ideologia?
Nosaltres el que veiem és que aquesta independència que mantenim sempre, o sigui, nosaltres la mantenim, sí que és cert que se'ns ataca d'una banda o una altra, quan hi ha un tema així més candent a nivell polític, dient-nos que o som, que estem al costat dels altres o d'aquests, o... però al final el que veiem és, bé, tothom òbviament vol que donem suport a les seves idees i per tant veuen que estem més a prop dels altres, però els altres ens veuen igual. Llavors al final el que nosaltres és, entenem que la gent de vegades no entén perquè diem les coses d'una determinada manera, però intentem explicar-ho millor i sempre mantenim, ens ajuda d'alguna manera perquè sabem que quan hem de criticar, per exemple, a un estat, ho podem fer. Quan hem de criticar un altre actor, ho podem fer i mantenim sempre aquesta independència perquè entenem que és la millor manera de poder defensar els drets humans. No estem amb aquests o amb aquells altres, no, estem només amb els drets humans. I si algú ho fa bé, ens sembla meravellós. Si algú ho fa malament, ho haurem de criticar, perquè abans ho hagi fet bé no significa que ara no puguem criticar. Llavors, sempre per nosaltres és molt important poder mantenir aquesta independència. Sí que és veritat que no sempre s'entén i que de vegades, i també ho entenem, no?, que hi hagi crítiques, i també és bo perquè també ens faci reflexionar i veure i avaluar que continuem fent bé i hem de ser crítics també amb com fem les coses. Llavors jo crec que és sempre una qüestió complicada, però que alhora a nosaltres és un gran avantatge perquè ens ajuda a fer bé la nostra feina.
La de Sitges ha estat la primera assemblea de balanç anual de la Blanca Hernández des que és presidenta, perquè és presidenta des del maig del 2022. Presidenta durant quants anys és això, Blanca?
Doncs fins la propera assemblea que tindrem l'any vinent, a l'abril, perquè serà quan compliré el mandat.
D'acord. O sigui que són mandats molt curts, els d'Amnistia.
Poden ser una mica més llargs. L'únic que, com ja porto més temps dins del comitè executiu de l'entitat, ja tenim la normativa aquesta per evitar que la gent estigui massa temps i ja portaré 10 anys dins del comitè, llavors per això compliré el mandat.
Bon balanç del dissabte, Sitges.
Va ser una assemblea estupenda que la va organitzar més el grup del Penedès i Garraf, que ho vam fer molt bé, i vam venir unes 40 persones, vam poder parlar de tots els temes que teníem pendents, de la rendició de comptes, de planificar per l'any vinent. Va estar realment molt bé.
Blanca Hernández, presidenta d'Amnistia Catalunya, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, adeu-siau.
Adeu.